Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 6 de juny de 2013. Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Elpidio José Silva, titular del jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, acordava ahir presó incondicional per a l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, sota l'acusació d'haver comès diversos presumptes delictes, concretament en la compra del City National Bank de Miami, a Florida, a l'abril de l'any 2010.
A petició del sindicat Manos Límpies, el jutge acusa l'exbanquer de delictes societaris, també administració deslleial, falsedat en document i possible apropiació indeguda. El jutge ha comunicat personalment a l'acusat els càrrecs pels quals l'envia a la presó, mentre que la Fiscalia s'ha oposat a la decisió del jutge. Tots aquests delictes estan referits a l'esmentada compra del Banc de Florida, que segons l'acusació va ser feta per Caja Madrid de manera trossejada per evitar els controls als quals estava obligada per la Comunitat de Madrid. L'expresident de Caja Madrid va ingressar al centre penitenciari del Soto del Real a les 11 de la nit.
Blesa ja va ingressar en aquest centre el 16 de maig, per tant aquest és el seu segon empresonament, i va estar entre reixes per aquest mateix cas, però en va sortir en menys de 24 hores després d'haver pagat una fiança de 2,5 milions d'euros. Ara, però, no hi ha fiança.
La defensa de Blesa qualifica de carnissament inacceptable la decisió del jutge, que la Fiscalia també rebutja al·legant l'arrelament social de Blesa. El jutge, que havia citat amb caràcter d'urgència l'expresident de Caja Madrid, ha estat recusat per Blesa, tant per aquesta causa com també per la que investiga el crèdit de 26.000 milions d'euros que Caja Madrid va concedir a l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran, l'any 2008, quan era conseller de l'entitat. Tot i això, com que només ha tramitat el segon d'aquests temes, pot continuar realitzant diligències sobre l'adquisició del Banc Nord-Americà.
El crèdit a Caja Madrid era de 26,5 milions d'euros i no 26.000, evidentment. El jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, d'altra banda, ha imputat formalment un exdirector de sucursal bancària per la presumpta comissió d'un delicte de frau en la venda de preferents, en concret per haver venut 100.000 euros d'aquests productes a l'empresa Bogner.
És la primera vegada que un magistrat pren una decisió d'aquestes característiques. L'imputat és l'exresponsable de l'oficina de Bancaixa a la localitat valenciana d'Albaric. Fernando Andreu també ha citat a declarar com a testimonis els advocats que van participar en l'operació en representació de Bochner. El magistrat ha pres aquesta decisió després que la secció tercera de la sala del penal li ordenés el 30 de maig passat estendre la causa que investiga la sortida de borsa de Bancaja i també incloure-hi el frau fiscal a clients particulars que van adquirir preferents.
Les 8 i 3 minuts, repassem altres notícies, en aquest cas de casa nostra. La Generalitat mantindrà l'ajuda, tot i que reformulant-la a les escoles concertades amb més alumnes desafavorits perquè disposin d'una quantitat similar a la del contracte programa de la sisena hora.
El director general de centres concertats i privats del govern català, Miquel García, va dir ahir que la immensa majoria d'escoles continuaran oferint la sisena hora, assumirant també els costos que representa que alguna família no pugui pagar. D'aquesta manera, segons García, s'evitarà que en una mateixa escola alguns alumnes hagin de marxar una hora abans que els seus companys perquè no poden pagar aquesta sisena hora, tal com ha alertat ahir dimecres la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
El president Artur Mas va criticar ahir que l'Estat espanyol, subvencionat i subsidiat, segons les seves paraules, mantingui les dues pagues extra als funcionaris quan la Catalunya productiva, segons va afegir, ha hagut de suprimir una de les 14 pagues a la gran majoria dels seus treballadors públics.
Mas es va preguntar al Parlament si no hi ha prou amb que Catalunya productiva hagi de pagar una única paga extra i que l'Estat subvencionat i subsidiari en pugui pagar dues, volíem dir. El president va dir això després de les crítiques a la seva gestió de la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, durant la sessió de control al govern.
El president de Renfe, Julio Gómez Pomar, va avisar ahir que la substitució d'un operador nacional de transport ferroviari per un altre d'internacional és extremadament delicat i complex. Gómez Pomar va fer aquest comentari ahir mateix en una trobada organitzada per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica a Madrid.
D'aquesta manera es va pronunciar la companyia ferroviària espanyola després que Mas obrís la porta a la companyia francesa de ferrocarrils SNCF a optar a gestionar les rodalies catalanes.
S'han elevat ja 14 els casos de lipoatròfia semicircular detectats entre alumnes i mestres de l'Escola Bressol Municipal al Roure de Barcelona, segons informa l'Agència Catalana de Notícies. El centre va tancar de manera provisional, recordem-ho, a l'abril, després que es van detectar concretament 4 casos en 2 infants i 2 educadores.
Ara s'han diagnosticat 10 casos més corresponents a 7 criatures i 3 mestres. Tot i aquest degoteig d'afectats per aquesta malaltia reversible, l'Ajuntament de Barcelona assegura que no s'ha pogut provar que l'edifici on hi ha la llar sigui la causa d'aquesta malaltia, que no és greu, com dèiem, i que provoca la pèrdua localitzada de greix, sobretot a les cames. Segons han explicat fonts del consistori, cap dels dos informes encarregats per l'Ajuntament i les famílies ha demostrat que hi hagi una relació de causa-efecte entre la lipoatròfia i l'edifici, on també hi ha la biblioteca Agustí Centelles, tancada, recordem, des del desembre perquè diversos treballadors van contraure aquest trastorn.
I el recinte firal de Montjuïc a Barcelona acull aquesta setmana el BIS Barcelona, el saló per a petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors. Un saló que ha començat amb el focus d'atenció dirigit a facilitar vies de finançament per als emprenedors.
En aquesta línia, els impulsors del saló han organitzat una ronda de cites ràpides de 5 minuts com a màxim perquè els emprenedors poguessin exposar el seu projecte a representants de xarxes d'inversors privats, com per exemple The Crowd Angel, Caixa Capital Risc, SAD i ESO, la Societat d'Inversió de l'Enginyer. Entre les propostes presentades, la majoria relacionades amb el negoci de les aplicacions per dispositius mòbils, el comerç electrònic o les xarxes socials. L'experiència repetirà avui mateix amb fons de capital de risc que financien projectes per més de 300.000 euros, entre ells Inveredi, Nauta Capital, Caixa Capital Risc, Fòrum Capital Pymes o la Fundació José Manuel Entre Canales.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va dir ahir des de Brussel·les, on es va reunir amb la Unió Europea, que no té intenció de pujar l'IVA a curt termini després d'aquesta trobada, concretament amb una representació del govern comunitari, la Comissió Europea, entre la qual hi havia el president de l'executiu europeu, José Manuel Durão Barroso.
Rajoy va explicar que l'executiu espanyol està explorant constantment possibilitats, però que de moment no pensa prendre cap decisió sobre aquest assumpte. El president del govern espanyol va negar ahir que Brussel·les hagi reclamat a l'estat espanyol una altra pujada d'aquest impost en les seves últimes recomanacions i va apuntar que només demana que s'explori si és convenient o no que molts productes espanyols es gravin al tipus reduït. De la seva banda, el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, va destacar les reformes impulsades per Espanya de cara a la recuperació econòmica i va explicar que va transmetre al cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, els esforços realitzats per arribar a una recuperació de l'economia i una disminució del dèficit. Rajoy també va confirmar ahir que properament es reunirà amb el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, per parlar de qüestions europees.
El jutge ha ordenat l'ingrés a presó provisional de Juan Carlos Aguilar, el professor d'arts marcials de Bilbao, acusat de la mort de dues dones.
L'última víctima va morir ahir a conseqüència de la pallissa que va rebre del detingut. De la seva banda, el professor d'arts marcials ha ingressat ja a la presó de Basauri després d'haver passat ahir a disposició judicial al Palau de Justícia de Bilbao. Recordem que va ser detingut diumenge arran de l'alerta d'uns veïns que van avisar a l'Ersaïnsa que l'havien vist fer entrar una dona per la força al seu gimnàs que regentava des de feia anys a la capital biscaïna. També van avisar la policia pels crits de la noia, que va ser brutalment torturada. Quan els agents van entrar al local, la van trobar inconscient i lligada de les mans, els peus i el coll. La víctima, una noia nigeriana de 29 anys i prostituta, va quedar en estat de coma i va morir a l'hospital de Basurto, on estava ingressada. Amics i familiars de la víctima es van concentrar a les portes de l'hospital en senyal de dol i també per reclamar justícia.
Precisament va ser ahir quan es va conèixer al matí la mort d'aquesta nigeriana. I el govern espanyol estudia multar els pares amb menors que amb assiduïtat vagin a les urgències hospitalàries amb intoxicacions per ingesta d'alcohol o comes etílics. Ho va explicar ahir el delegat del Pla Estatal sobre Drogues durant la presentació d'una campanya de conscienciació sobre les greus conseqüències de consumir alcohol des de molt joves.
Sancionar els pares és una de les mesures que s'estudien per frenar l'accés dels adolescents a l'alcohol. Les autoritats podrien qualificar de maltractament el fet que els pares permetin intoxicacions etíliques permanents als seus fills en el propi domicili. La delegació del Pla Estatal sobre Drogues també està estudiant mesures perquè els menors no puguin accedir a la publicitat sobre l'alcohol a internet o a les xarxes socials. El pla busca, sobretot, reduir l'edat d'inici del consum, que a l'estat espanyol està al voltant dels 14 anys, i per aconseguir-ho han insistit s'ha de tenir una llei de consens feta des de l'acord amb tots els sectors implicats.
I l'exdirector general de Treball de la Junta d'Andalusia i principal imputat pel cas dels expedients de regulació d'ocupació fraudulents, Francisco Javier Guerrero, ha quedat en llibertat sense fiança per ordre de la jutge que porta el cas. Recordem que Guerrero ja havia estat un any a la presó i en va sortir a l'octubre passat després de pagar una fiança de 50.000 euros.
Aquest cop Guerrero estava en presó provisional a Sevilla des del 20 de març passat arran de l'operació Heracles sobre el suposat cobrament de sobrecomissions per part de les mediadores que van gestionar les pòlisses de prejubilació vinculades als expedients de regulació d'ocupació. Segons els investigadors, ell i també la seva dona van arribar a ingressar gairebé 250.000 euros en transferències de menys de 3.000 euros. En el recurs contra l'ordre de presó, la defensa de Guerrero va al·legar que no hi havia risc de fuga del seu client i que ell havia col·laborat amb la justícia. Per tot plegat, demanava que, si no es tenia en compte el recurs, el seu client fos excarcerat d'ofici en aixecar-se el secret de sumari, cosa que va passar fa una setmana.
Minuts i serà un quart de nou. El primer ministre de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, torna avui del seu viatge pel Magreb i haurà d'afrontar la revolta popular contra el seu govern.
Durant la seva absència, l'executiu ha rebaixat el to i fins i tot s'ha reunit amb representants dels manifestants que li han exposat les seves exigències, des del cessament dels caps polítics fins també l'alliberament dels milers de detinguts. A les últimes hores hi ha hagut un grup de 25 persones detingudes precisament per fer tuits considerats difamatoris. Mentrestant, els manifestants turcs no pensen aturar la protesta fins que el govern atengui les seves demandes, segons l'anomenada plataforma Taksim, que és el grup precisament que va promoure la manifestació inicial contra la demolició d'un parc a Istanbul i que ha degenerat en l'onada de protestes contra la política del govern del primer ministre Erdogan. De moment ha causat aquesta revolta la mort de 3 persones i centenars de ferits.
El Fons Monetari Internacional ha admès errades notables en el disseny del primer pla multimilionari de rescat a Grècia.
L'organisme reconeix que es van subestimar els efectes negatius de les polítiques d'austeritat, segons publica en exclusiva el diari The Wall Street Journal. Atenes va rebre un primer paquet d'ajudes de la Comissió Europea, també del Fons Monetari Internacional i del Banc Central Europeu per valor de 110.000 milions d'euros. Segons els primers càlculs del fons, l'economia grega s'havia de contraure un 5,5% el 2009 i el 2012, entre aquest període de temps, però finalment va retrocedir un 17%. La taxa d'atur, d'altra banda, havia d'arribar al 15% i va ser finalment del 25%. A més, el deute públic va superar també de llarg les projeccions del programa i la confiança dels mercats no es va aconseguir restaurar. El sistema bancari també va perdre el 30% dels dipòsits i l'economia es va enfonsar a una recessió molt més profunda del que estava previst.
Les inundacions continuen causant nombrosos problemes al cor d'Europa. Les crescudes han deixat el seu pas en les últimes hores pel centre del continent, almenys 16 morts a Alemanya, a la República Txeca, a Àustria i a Eslovàquia.
També hi ha nombrosos ferits, milers de damnificats, carreteres i línies ferroviàries tallades i poblacions sense electricitat. Alguns ja les han batejades, com les inundacions del segle. En nombroses localitats s'ha decretat també l'estat d'emergència.
Sembla que es fan passos per destensionar El conflicte latent entre Corea del Nord i Corea del Sud. Seül, de moment, accepta l'oferta de diàleg de Pyongyang per rebaixar les tensions entre els dos territoris.
Corea del Nord ha proposat iniciar un procés de negociació amb la seva veïna del Sud per reobrir el complex industrial Kaesong, tancat per les autoritats del Nord el passat mes d'abril, enmig de l'escala de tensió entre Pyongyang i els seus enemics històrics Seül i els Estats Units. Corea del Sud, com dèiem, ja ha anunciat que accepta aquesta oferta de diàleg encaminada a resoldre diversos punts de desacord entre els països veïns.
I el president dels Estats Units, Barack Obama, ha nomenat la fins ara ambaixadora nord-americana davant de l'ONU, Susan Rice, com la seva nova assessora de Seguretat Nacional, càrrec per al qual substituirà Tom Donilon.
El lloc de Susan Rice a l'ONU el podria ocupar Samantha Power, periodista guanyadora del Premi Pulitzer, si és confirmada finalment pel Senat. El nomenament de Rice és un clar desafiament als republicans. Diversos legisladors conservadors van acusar l'any passat a Rice de mentir sobre l'atac del consulat dels Estats Units a Benghazi l'11 de setembre del 2012, en què, recordem, van morir l'ambaixador Chris Stevens i també tres ciutadans nord-americans més. Rice va atribuir aquest atac a protestes espontànies per un vídeo en antimusulmà, una versió que més tard va ser desmentida pel mateix govern.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passa un minut d'un quart de nou. En esports, el Barça-Riga s'ha classificat ja per a la final de la Lliga de Bàsquet, la Lliga Endesa, després de derrotar el Gran Canària en el primer partit disputat a Les Palmes. Els blaugranes es van imposar clarament per 84-62 amb una actuació especial de l'escorta nord-americà Brad Oleson, que va fer 17 punts.
Aquesta és la setena final consecutiva pel Barça-Riga, el que accedeix a la final per la via ràpida amb un 3-0 en el global de l'eliminatòria. El seu rival serà el Real Madrid i el primer partit serà aquest mateix diumenge a la pista dels Blancs.
Diumenge, 12:45 del migdia, concretament. I en tennis, Rafa Nadal jugarà contra Novak Djokovic a les semifinals de Roland Garros a París, després de guanyar ahir en 3 sets el suís Wawrinka.
El Balear es va imposar per un contundent 6-2, 6-3 i 6-1 i ja és el tercer jugador amb més victòries al torneig francès. L'altra semifinal la disputaran David Ferrer i el francès Tsonga.
En handbol, Nikola Karabatic ha estat presentat com a nou jugador del Barça Intersport.
El jugador francès de 29 anys és un dels millors del món i ha firmat per les pròximes 4 temporades. En la roda de premsa posterior a la seva presentació, Karabatic ha admès que el seu gran somni és aconseguir la Champions amb els blaugranes.
Parlem ara de motor. El català Marc Coma s'ha imposat en el Rally de Sardenya i es consolida com a líder del Mundial.
Doncs sí, aquesta és la seva sisena victòria en el Rally de Sardenya del pilot de Vià, que suma 60 punts, nou més que Gonçalves, segon classificat a la General.
I finalment, un últim apunt esportiu. L'expresident blaugrana Joan Laporta va assegurar ahir que està preparat per tornar a ser president del Barça. Laporta ho va anunciar en una conferència sobre màrqueting estratègic i també va denunciar que les decisions de l'actual directiva, la de Sandro Rosell, poden afectar negativament els resultats de l'equip.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc va dir ahir que la crisi actual, que té una arrel ètica, és fins i tot un perill i un drama per l'humanitat. També es va referir en alguns moments de l'audiència setmanal a la plaça de Sant Pere del Vaticà i davant de desenes de milers de persones al Dia Mundial del Medi Ambient. Concretament, va dir que el malbaratament alimentari és un altre perill i que llançar menjar a les escombraries és com treure el plat als pobres. Escoltem el que el pontífex va dir en aquest cas sobre la crisi econòmica.
La persona humana
avui està en perill. Heus aquí la urgència de l'economia humana. I el perill és greu perquè la causa del problema no és superficial, sinó profunda. No és només una qüestió d'economia, sinó d'ètica i d'antropologia. L'Església ho ha subratllat moltíssimes vegades. I molts diuen, sí, és just, és veritat, però el sistema continua igual com abans, perquè allò que domina són les dinàmiques d'una economia i d'unes finances que no tenen ètica. El que mana són els diners.
D'altra banda, ahir mateix el papa francès va reiterar la seva preocupació per Síria i va demanar a la comunitat internacional una solució negociada del conflicte. El papa Francesc va rebre a la residència de Santa Marta del Vaticà els participants de la trobada de coordinació també entre els organismes caritatius catòlics que actuen en el context de la crisi a Síria i també els països veïns promogut pel Pontifici Consell Corunum, del qual el president és el cardenal Robert Sarà.
I d'altra banda, ahir vam passar pel programa El Primer Cafè de Ràdio Estel els artífexs de la traducció al català del Càntic dels Càntics de Salomó, de la mà de Fragmenta, el pintor i poeta Narcís Comadira, autor de l'adaptació poètica i també d'uns dibuixos que hi surten, va destacar la gran aportació a la cultura que comporta per ell aquesta experiència.
El poema en si és un poema que es fonamenta en l'amor carnal entre un noi i una noia. I després, aquí al damunt, s'hi han pogut fer totes les lectures al·legòriques o simbòliques o tot el que es vulgui, entre l'amor de Déu i l'ànima, o entre l'amor de Jesucrist i l'Església, i tot el que han anat fent tots els pares de l'Església que l'han anat comentant.
Per la seva banda, el teòleg i expert en cultura hebrea Joan Ferrer, que és autor de la primera traducció perquè després fos adaptada per Narcís Comadira, va explicar que la dimensió poètica del Càntic dels Càntics és perfectament compatible amb les altres poesies de la mateixa Bíblia.
La persona que ell ha creat la seva imatge, que és home i dona, que diu exactament així, Gènesi 1:26, doncs faci seu o expliciti aquest misteri de l'amor de Déu, que és mandat de Déu mateix, i aquest llibre doncs ho explicita com a mort entre dues persones. Jo trobo que forma part simplement del pla de Déu, d'aquest projecte que esbossa de manera misteriosa tota la Sagrada Escriptura.
Referint-se a la paraula erotisme, Narcís Comadira va destacar que, de fet, el nostre amor humà és parent de l'amor de Déu, motiu pel qual no pot ser mai una cosa dolenta perquè neix de forma natural a partir de la relació entre dues persones. Joan Ferrer, per la seva banda, va assegurar que l'eros, l'amor, un tema que surt, per exemple, també a l'encíclica Deus Caritas Est, de Benet XVI, constitueix una expressió de la voluntat autèntica de Déu que passa pel fet que l'home i la dona creats per ell facin seus el misteri de l'amor de Déu, que és mandat diví. I acabem amb un últim apunt. El bisbe de Mallorca, Xavier Salinas, acaba d'inaugurar la primera capella d'adoració perpètua a l'illa, una capella que es mantindrà oberta les 24 hores del dia i tot l'any. La capella estarà situada al centre eucarístic del carrer Calatrava número 12 de Palma de Mallorca. Quart i mig de nou, principals titulars de portada a la premsa. Comencem amb El Periódico sobre la crisi que maltracta la infància a Catalunya. Titula SOS per les beques menjador. Diari La Vanguardia titula Blesa torna a ingressar a presó i ara sense fiança. El País, presó incondicional per a Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid. El diari Ara titula així, com a tema d'obertura, Mascolell passa comptes amb el Fons Monetari Internacional. El Punt Avui, en plana política catalana, titula Esquerra Republicana pressiona Convergència i Unió. El Mundo, el jutge tanca Blesa, no em convencen les seves explicacions, entre cometes, referint-se a les raons del jutge. Diari ABC, també amb una imatge de l'expresident de Caja Madrid, titula Presó sense fiança per a Blesa contra el criteri del fiscal. I La Razón, amb una imatge de Mariano Rajoy i Durão Barroso, titula Espanya ja és un drama, frase pronunciada pel president de la Comissió Europea.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es.
La terrassa t'ha quedat fantàstica.
Oi que sí? I m'ha costat molt poc.
Explica-m'ho.
He aprofitat l'estiu fantàstic del Corte Inglés. Tens el 35% de descompte en una selecció fantàstica d'articles de terrassa i jardí.
El 35% de descompte? Així sí que es gaudeix d'aquest fantàstic dia de sol.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
4 minuts i mig i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Un matí sense sorpreses. En aquesta xarxa viària sí que trobareu retencions, evidentment. Per exemple, l'autopista del Vallès. Entre Sabadell, Badia i aturades, baixant cap a la ciutat de Barcelona. També a l'extrem sud hi ha retencions, l'autovia A2, arribant a Sant Vicenç dels Horts, a Sant Feliu, més endavant, Sant Joan d'Espí, Cornellà. I pel que fa a la B23, en retencions puntuals a Sant Joan d'Espí i més endavant també entre Plugues i la Diagonal. Les dues rondes de Barcelona carregades bàsicament en sentit Llobregat. La ronda de dalt, entre Horta, Sant Gervasi, ronda litoral, Fòrum Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La situació meteorològica presenta un matí de sol, però també previsió de tempestes. Cara i creu, doncs, en la meteorologia en aquest dia de primavera més inestable que ahir. Per enèsima vegada, doncs, el dia tindrà les dues cares, la de matí amb sol i la de tarda amb ruixats. Avui la inestabilitat serà més gran que els altres dies i pot afectar amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu Occidental, als ports, i és possible que arribi també a les Terres de Lleida. Enviem amb màniga llarga al matí i màximes properes als 30 graus.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè trobem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Comencem el temps de tertúlia d'actualitat. Un minut i seran 9:15. Compartim aquesta tertúlia avui amb Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també grafòloga. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
També és amb nosaltres Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en matèria, amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Repassem els principals temes d'actualitat que intentarem proposar per debatre la tertúlia.
Doncs comencem amb l'ESA, que ha entrat a la presó. El jutge Elpidio José Silva ha acordat finalment l'ingrés a presó incondicional de l'expresident de Caja Madrid en la causa en què investiga la compra del City National Bank de Florida per part d'aquesta entitat. Miguel Blesa ja ha passat, doncs, aquesta primera nit a la presó. L'Audiència Nacional ha imputat també per primera vegada, per tant, el responsable d'una entitat bancària per un delicte de frau en la venda de preferents. Es tracta de l'exdirector d'una sucursal de Banc Caixa, també a la localitat valenciana d'Albarí, que va vendre 100.000 euros d'aquests productes a una empresa. També estan imputats 4 directius més i antics responsables de Bankia per la fusió i la sortida a borsa d'aquesta entitat.
Rajoy va ser a Brussel·les, on va rebre suport a les mesures reformistes del govern espanyol i es va mostrar molt optimista.
Doncs sí, diu de moment que no té cap intenció de reformar l'IVA, això sí, a curt termini. També la conferència de premsa posterior a la sessió de treball que va mantenir amb José Manuel Durão Barroso, tots dos presidents van posar molt d'èmfasi en la necessitat de lluitar contra la taxa d'atur juvenil. Tot i això, Barroso va elogiar les reformes impulsades per Espanya de cara a la recuperació econòmica.
I finalment parlarem de Turquia, també.
Doncs sí, els manifestants turcs reclamen la destitució dels caps policials responsables d'aquesta repressió. Els organitzadors de les protestes antigovernamentals a Turquia continuaran la lluita fins que el govern no atengui, han dit, les seves demandes. Els manifestants exigeixen el cessament dels caps policials i responsables de la repressió que ha fet, de moment, 3 morts i centenars ja de ferits.
Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Farem una pausa i continuem amb la tertúlia, on també tindrem la presència del president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ferran Adrià i els millors cuiners del país pugen a l'escenari de l'Auditori i obren les portes de la fàbrica de menjars solidari a benefici del Casal dels Infants. Diumenge 9 de juny a 7:15 a l'Auditori de Barcelona. Suma't tu també a la lluita contra la pobresa infantil i compra la teva entrada a Ticketmaster o a l'Auditori.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Temes de la tertúlia. Passen 3 minuts i mig de 9:15. Recordem que estem compartint aquest temps de comentari de l'actualitat amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro. També esperem Arcadi Oliveres. Bé, senyors, tenim una notícia que és l'empresonament de Miguel Blesa per segona vegada en només uns dies. Blesa, expresident de Caja Madrid, entra a la presó acusat pel jutge Elpidio José de l'Audiència Nacional per la compra d'un banc a Florida. És una mica la sensació que amb els banquers també es pot fer justícia, si han fet les coses malament.
Sí, exacte, potser aquesta és la primera observació, no? Jo quan estava repetint aquesta notícia sempre pensava una cosa, no? Que quan un visita alguna persona a la presó, a la Modelo, Cambrians, on te sigui, fa una observació, i és que la majoria de les persones que hi han són persones doncs, de barris doncs, perifèrics, de classe baixa, no classe mitja, classe baixa. Hi ha molts estrangers, i clar, que un li portaria a pensar que només són dolents els pobres, i això no és així. Són tan pobres els rics com els pobres, no? Per tant, aquí queda, i si un parla doncs, de les presons africanes, i això encara és molt més agravat, perquè encara allà doncs, es veuen moltíssimes més persones doncs, molt pobres i en molts casos amb moltes injustícies. Recordo a la presó de Beira, a Mozambic, doncs, moltes persones que estaven a la presó simplement per robar una gallina i havien complert ja més del doble del temps d'una possible condemna, perquè el judici encara no s'havia fet.
Sí, una presó preventiva que havia superat el temps de possible condemna.
Evidentment. Vull dir que els pobres sempre, el que sí que és clar és que els més pobres són aquells que són més afectats, diguéssim, en aquest sentit, i els que senten més el pes de la justícia. Dit això, sobre aquest senyor, jo no hi puc dir més, no? Perquè hi ha una presumpció d'innocència, hi ha una sèrie de fets doncs, que ens expliquen d'una manera, i que... però em sembla que evidentment no s'ha de fer diferències entre grans i petits delictes, sinó que si hi ha algun indici per llei doncs, que cal prendre aquestes mesures, doncs benvingudes siguin, benvingudes desgraciadament siguin, perquè no em sembla que sigui la...
No és desitjable, evidentment, que un banquer hagi d'anar a la presó.
Que ningú vagi a la presó.
En tot cas, aquí també se'ns mostra que hi ha la possibilitat que rics i pobres siguin iguals davant la llei, és a dir, que la justícia sigui igual per a tothom.
No ens enganyem, Ignasi.
Bé, ja sabem el que passa.
El Jaume ho ha dit com a molt clar, no? Qui és el que està omplint la presó? El que no té mitjans per pagar-se un bon advocat. Un advocat, ja sabem també els que hem tractat, i no em vull ficar tampoc amb la classe dels advocats, però moltes vegades els advocats d'ofici van molt sobrepassats, diuen, mira, un cas més és pur papeleig, i no hi posen tots aquell desplegament d'homes, hores i coneixements que posen un advocat que cobri milions per la seva feina. I llavors aquests senyors, doncs, quina patent tenen? A part de que tenen, es creuen que tenen patent de corso, que poden fer el que els doni la gana, perquè com que tenen a tothom molt comprat, ningú els acusarà. O sigui, jo estava ara escoltant de dir, no hi ha hagut, no s'ha aixecat ni una sola veu, ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista, ni d'Izquierda Unida, ni s'ha aixecat ni una sola veu, ni d'UGT, ni de Comissions Obreres.
Els perquè... que estaven representats a Caja Madrid.
Per què? Per què? Perquè han donat crèdit sense retorn a tots ells. Clar, jo estava escoltant una persona que precisament vivia a Madrid, deia, quan una persona anava a demanar, una persona de carrer anava a demanar un crèdit normal a Caja Madrid, tot eren tals pegues que sorties d'allà sense el crèdit, perquè a més amb el que et demanaven, el que et deixaven de demanar. I en canvi, a tots els partits, però a tots, sense excepció ni d'un, i a tots els sindicats, se'ls ha donat crèdit i crèdit sense retorn. Doncs ara resulta que els té tots comprats i aquí no aixequen ni la veu. I encara deien això, no? Que hi ha hagut representants dels sindicats que han dit que aquesta persona era una persona bona, persona que feia bé la seva feina. I clar, quan sents això, és que se't posa de pèls, no els pèls de punta, se't posa tot de punta.
S'incorpora ara Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau. Bon dia, benvingut.
Bon dia, les meves excuses.
No es preocupi que això de vegades passa, i com que ja hem entrat en matèria, suposo que s'imagina que parlem de l'empresonament de Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid, mica sobre la reflexió de si realment la justícia pot ser igual per a tothom, i si en el tema de la banca que és un sector, no ens enganyem, necessari, però que té a veure molt amb l'origen de la crisi actual, si hi ha gent que ha fet les coses malament, també se la pot jutjar i se la pot empresonar, si és que és culpable.
I tant, és un bon símptoma. El que era un mal símptoma és que hagués entrat la setmana passada a la presó i a les 3 hores no hagués sortit.
Això perquè sí. Va pagar una gran quantitat de diners.
Però ara, em penso que aquesta presó sense fiança pot ser positiva i és un símbol, ara, un símbol d'una cosa que s'hauria d'ampliar molt. Prenem l'exemple d'Islàndia. Bastants banquers han anat a la presó allà i aquí tinc l'impressió que hi ha responsabilitats per tot arreu. Evidentment no vull acusar persones directament sense saber-ho, però tinc l'impressió que aquí hi ha moltes coses que s'han d'arreglar. Se'ns ha volgut fer veure que aquesta era una crisi irremeiable, que nosaltres havíem estirat més el braç que la màniga, i ara començarem a veure que hi ha molta gent que tenia doncs, negocis, no dic bruts, però negocis inconvenients. Ara mateix sabem que aquest senyor que presidia Caixa Madrid, que és evident que està transformat en Bankia, en aquest moment té un deute que haurem de cobrir entre tots els ciutadans per un valor de 27.500 milions d'euros. Això és una quantitat força considerable. I per tant, aquest senyor, i em pregunto si altres del seu banc estarien en la mateixa situació. I encara em pregunto una altra cosa que fa temps que em preocupa, que és, no hi ha un governador del Banc d'Espanya per vigilar aquestes coses. Què han fet els dos governadors successius que ha tingut el Banc d'Espanya? Què han fet davant d'aquesta situació? També potser seria qüestió de començar a mirar responsabilitats.
Bé, està clar que en aquestes situacions tan complicades i de tanta injustícia i de bancs que han de ser rescatats amb els diners de tots, ha d'haver-hi més d'un responsable. El que passa és que com la justícia pot articular aquestes bases legals, no?, per jutjar, per exemple, en el cas del forat de Bankia que hem hagut de pagar entre tots, hi ha base legal per acusar les persones que han provocat això per malversació de fons o per altres delictes?
Jo no sóc advocat, però tinc l'impressió que, per exemple, hi ha hagut una sèrie d'inversions que eren poc convenients. Van absorbir Bancaja de València amb uns dèficits importants. Van adquirir un banc, no sé on, que tampoc reunia les condicions.
El de Florida, aquest, que ha provocat l'empresonament de Blesa.
Si totes aquestes coses s'analitzen en calma, veuran que sí. El que passa és que també hem de reconèixer que aquesta gent té molt bons assessors. Jo fa bastants anys vaig parlar amb un senyor, penso que era un fiscal, que s'encarregava del cas d'aquell banquer que va ser, segurament, el primer que va tenir problemes judicials. Es deia Mario Conde, potser ho recordarà.
I tant. Sona, és un nom que em sona.
Que va estar a la presó, va ser el responsable de l'enfonsament de Banesto.
Exacte, doncs em deia aquest fiscal, diu, home, jo ja intento buscar les causes judicials que hi ha pendents, però és que aquell senyor Mario Conde s'ha muntat al voltant un equip de 25 o 30 advocats i economistes, i a qualsevol cosa que jo li dic en petita acusació, ell em llença la cavalleria dels seus 25 o 30 advocats i economistes, que per cert els hauríem pagat nosaltres amb els dies que ell havia estafat. Llavors, esclar, a partir d'aquí no puc tirar endavant l'acusació. És a dir, que la justícia també de vegades té problemes.
Sí, abans ho comentàvem, també Franzina Alsina ho deia, és a dir, que les presons, malauradament, estan plenes de gent pobra, com també comentava Jaume Castro, i això moltes vegades és perquè no tenen els recursos per pagar-se bons advocats.
Sempre, això sempre, sempre, sempre. Els més grans delinqüents presideixen bancs, no estan pas en la presó.
Bé, això pot obrir una via.
Acabes de deixar una sentència, també.
Bé, vostè parlava...
Diu, els grans delinqüents presideixen bancs, no estan a la presó. Sí, senyor, perquè a més
no tots,
a la presó
no
ens
tots.
Trobem...
Tots, no
però a la presó ens trobem el que s'endú la gallina.
Ni tots els delinqüents presideixen bancs, ni tots els banquers són delinqüents, senyor Oliveres.
Era una frase fàcil.
No, ja l'entenc. En tot cas, sí que hi ha moltes persones que no se l'ha jutjat encara i han pogut fer coses realment dolentes. Vostè mateix, sense anar més lluny, fa dues setmanes, senyor Oliveres parlava dels moviments que hi ha hagut per jutjar Aznar o els responsables de la guerra a l'Iraq.
Sí, sí, no en sé res més des de fa 15 dies, però ja m'agradaria veure com evoluciona la cosa.
Bé, avui amb Arcadi Olivera, Jaume Castro i Francina Alsina compartim una tertúlia on hem començat parlant de bancs i de l'empresonament de Miguel Blesa. Pot haver-hi conseqüències polítiques en tot això o en el fet que pugui haver-hi més detencions o més acusacions?
Mira, jo crec que aquí veurem realment fins a quin punt la justícia té les mans lliures per poder actuar, depenent de com ara belluguin fitxa els polítics que estan en el govern o que estan per ahí, no? Perquè si comencem a veure que hi ha al·legacions, que llavors donde dije digo Diego, i tot això no era tan greu i pla, anirem malament. Si jo aquí veuré el pols de la nostra llibertat o de la llibertat d'aquest país i sobretot de la classe judicial, que prou estan patint, depenent de com actuï el jutge a partir d'ara, perquè ja he sentit que hi havia una recusació contra el jutge que es veu que afortunadament no l'ha acceptat ni el fiscal ni l'acusació popular, que, perquè és una maniobra més de l'advocat, i aniran a totes, perquè és això. Apa, que quin gabinet d'advocats deu tenir el senyor Blesa en aquest moment. Mm-hmm. Val? O sigui que veurem coses grosses. Depèn de com responguin els nostres polítics. Veurem fins a quin punt tenen les mans netes o tenen les mans brutes.
Mm-hmm. Sí. En qualsevol cas, jo penso que els casos que s'han anat destapant últimament el que creen és un humus, diguéssim, social que pressiona, i pressiona també els partits, no? Llavors vol dir que es tindran que estalviar, diguéssim, doncs, d'actuacions, diguéssim, que impedeixin o que siguin lleugers a l'hora, doncs, de deixar actuacions d'aquest tipus, no? Jo penso que hi haurà un degoteig d'aquestes iniciatives ara, i això portarà, doncs, un sanejament, i si més no, una menor relaxació, diguéssim, no? Com hi ha hagut en el passat, perquè abans comentàvem, no?, com s'ha arribat aquí. Jo penso que s'arriba no per una persona, sinó perquè es va iniciar un procés de relaxació, doncs, a nivell polític, a nivell, doncs, que porta, doncs, que, bueno, en comptes de mirar cap un cantó, es mira cap un altre, no? I llavors, doncs, la bombolla es va fent grossa, no?, com... I aquí la paraula bombolla està ben utilitzada. Sí.
Però jo el que no entenc és aquesta prepotència que tenen tots plegats de pensar que a mi no em pot passar res. Per tant, quan una persona pensa a mi no em pot passar res, és que ho té tot molt comprat. O sigui, no, o per què arribes tu a creure que ets intocable? No? Perquè aquí una xarxa al voltant d'ell que li dona una seguretat, i això vol dir que tothom ha de callar moltíssim. I amb això es creixen de mala manera, no?, amb aquestes prepotències.
És que hi ha hagut casos en què això s'ha donat. Jo que sé, recordo el cas dels Albertos.
Sense anar més lluny.
Alberto Cortina i Alberto Alcocer.
Fins que no va prescriure, això era un cas. No parlem del cas de Millet. És a dir, sembla que hi ha gent que té una impunitat al seu voltant, i per tant alguns ho creuen. Altres són cons. Mira, el senyor Lessa s'ha donat compte que això no és tal qual i és positiu.
Sí, és bo que va reaccionar fatal, quan li van dir... Sí, 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 he sentit aquest dematí una crònica d'on que estaven allà, d'uns periodistes, i es veu que, clar, ell anava tan convençut, ell i el seu advocat, amb l'estratègia que duien, i que es va començar a desmuntar quan va veure que li estaven tirant tota l'estratègia per terra, perquè abans d'ell havia fet una intervenció un exconseller del banc i tal, i clar, tot el que ell estava defensant, l'altre li va tirar tot per terra. I quan davant del risc de que es fogués o de destrucció de documents va ser quan el jutge va dir prou i a la presó, i que en aquell moment s'ho va agafar fatal, es va desmuntar i va muntar un numeret, o sigui, es va desmuntar personalment i va organitzar un numeret.
Tenint en compte la dimensió moral que tot això té, en el principi del programa ens ha semblat oportú recordar, per exemple, que en el Nou Testament la carta de Sant Jaume parla dels rics i de les riqueses i, per exemple, denuncia aquells rics que acumulen a costa dels altres, és a dir, a costa de l'empobriment dels altres. Això és un exemple que... Sembla que Sant Jaume hagi pensat en la banca, també, per parlar d'això.
Sí, sí. I saps el que et rebenta més, també? Que aquests, precisament, se't posen la medalla moltes vegades de bons cristians, de bones persones, que treballen pels altres. I a mi això també em fa sortir una urticària increïble.
Però clar, ser banquer també és una oportunitat per fer el bé. Un banquer pot fer un gran bé.
Hauria de...
Hauria, evidentment, com tothom. Cadascú en la seva feina.
Tant de bo, no?, tinguessin els principis als quals diuen que defensen, aquest país no estaria en aquests moments com està, això segur.
No, per això ara estem parlant de banca ètica, a veure si hi ha alguns banquers que responen a aquest criteri, que és molt difícil, però en fi.
Nosaltres seguim animant, no?, la banca ètica.
Quina és la salut actual de la banca ètica? Quin és el seu moment? Ja més de 10 anys després de començar.
Molt bona, molt bona. Esclar, els percentatges de creixement són extraordinaris. M'hi diuen, és que ara han doblat, però com que partien d'una misèria, doblar és fàcil.
Clar.
Es tracta de veure com va creixent. I jo penso que, per un costat, aquests escàndols que estem dient. Per altra banda, la situació de crisi. I en tercer lloc, el desmuntament de les caixes d'estalvi ha fet que molta gent digui que amb la banca ètica hi pot trobar una resposta. I certament, jo em dono compte que estan obrint delegacions i sucursals per tot arreu i que tenen clientela que hi creu. que pot durar això, si el dia de demà pot passar amb la banca ètica el que ha passat amb les caixes d'estalvi, que d'entrada eren bancs ètics fa 150 anys. Doncs, evidentment, el risc sempre hi és, però de moment sembla que està prou bé.
Doncs felicitats. Alguna cosa més sobre la necessitat de més ètica a la banca? Per cert, el Papa Francesc ahir parlava d'ètica per justificar la necessitat de treballar contra aquesta crisi, que és d'arrel ètica, recordava. I va tenir unes paraules dures però molt clares contra els qui doncs, malbaraten els aliments, per exemple, contra els qui van contra el medi ambient i contra els qui acumulen riqueses, també.
És que crec que
això
la
no
història...
surt massa als mitjans, s'ha de dir. Quan un papa ho diu...
Sí, exacte.
I no és la primera vegada, vull dir, quan va rebre els ambaixadors de Luxemburg, em sembla, i Suïssa, abans de trobar la Merkel, també va fer una bona dissertació en aquest sentit, no? Jo penso que, parlant de la banca ètica, em sembla que és una renovació, diguéssim, mai tan ben dit, ètica, i en el profund, diguéssim, del que vol dir doncs, administrar, diguéssim, els béns, diguéssim, de tots, però sobretot dels que en tenen més pels més pobres, perquè, com molt bé deia l'Arcadi, les caixes neixen amb aquesta vocació, també amb una vocació... doncs de servei, o sigui, la caixa de pensions tenia el Monte de Piedad que estava ple d'obra social, no? Per les persones més pobres, no? Per tant, jo penso que s'ha d'anar per aquí, perquè si tots els beneficis que tenen les banques s'invertissin per aquells que tenen menys i també per augmentar els sectors productius dels més joves, dels desocupats, etcètera, etcètera, una altra història que entraria.
Perdona, i també crec que hauria d'haver una revisió a fons dels sous dels banquers. Trobo indecent. Tant els sous dels banquers com aquestes jubilacions tan extramilionàries que s'estan fent.
I continua havent-hi repartiment de beneficis milionaris, ho veiem. De vegades ens passen inadvertits.
Els estan rescatant i es reparteixen beneficis. A mi que m'ho expliquin. No ho entenc.
Coses que no s'entenen.
Ara estem parlant del senyor Blesa. El successor del senyor Lessa va ser el senyor Rodrigo Rato. Otro. El successor del senyor Rodrigo Rato és un senyor que ara presideix Bankia, que es diu Goiri Goizarri.
Goiri Goizarri, sí.
Doncs bé, aquest senyor resulta que havia tingut una indemnització espectacular per part del Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentària. No em voldria equivocar, però penso que era com mil vegades més el sou que els seus companys o una cosa, una barbaritat extraordinària, entre altres raons, perquè aquest senyor Goiri Goizarri feia por al president, el Francisco González, com que era molt espavilat, no li volgués prendre la presidència, i aleshores ell què va fer? Doncs mira, el va aparcar amb una jubilació d'or, el va tenir guardadet, i així no atabalava. I ara li han ofert la possibilitat de rescatar això, que ja veurem com ho fa, i ara, doncs, ara, un senyor que ho faci bé o faci malament, deu ser espavilat i deu fer-ho bé, però que ha tingut, diguem-ne, la desvergonya de cobrar aquesta indemnització extraordinària, a mi ja no em mereix garanties per conduir banc.
Ara hauria de fer gratuïtament, però sí, no s'acabarà totes les perles que té. Jo no sé, aquesta usura de voler anar acumulant. Si dius, encara que visquis 100 anys, has de malbaratar molt per poder-t'ho gastar tot. És que no t'entra en el cap. Per què volen tants cèntims?
I senyors, a tot això cal afegir la injustícia de les preferents, per exemple, aquest producte que és com un híbrid, no?, entre les accions i els estalvis convencionals, que és com un no-res.
És una estafa, una estafa econòmica. Legalment, sí. No? A més, és una estafa legal.
I, per cert, s'acaba d'imputar per primera vegada un exdirector de banc acusat d'haver venut preferents. Sabem que des del govern català s'està treballant molt, l'Agència Catalana del Consum ha fet una gran feina aquests últims mesos per intentar solucionar, i de fet ja s'han resolt molts casos, però clar, això clama al cel, podem dir també.
Hi ha molta gent. Digues.
Sí, senyor Castro.
Simplement, amb la línia aquesta, que sobta aquesta notícia perquè aquesta imputació és per vendre 100.000 euros a una empresa. O sigui que estem parlant de 100.000 euros, o sigui que no era una petita empresa.
I la quantitat de particulars que hi ha, moltes vídues.
És un raonament molt simple, però veritablement, vull dir, sempre anem a la mateixa línia, no? Vull dir que els que més tenen capacitat de defensar-se i de moure's, però que estem parlant de no 100.000 euros, sinó estem parlant de mils de milions d'euros, i que van, doncs, podríem dir, gota a gota, van molts particulars que, evidentment, no tindran aquesta capacitat per defensar-se.
I que eren els estalvis de tota la seva vida, més d'un, eh?
Perquè amb això comptaven
per tenir una jubilació una mica digna. I després venen i diuen que tornaran a retallar les pensions. Apa, que no. Vale? No mirarem les pensions dels banquers, no les mirem, però d'aquella persona que no pot ni menjar i que no pot arribar a final de mes, en què li tornem a retallar? Clar que sí, home.
Curiosa visió de l'esforç col·lectiu,
no? Ostres, nois.
No, segurament la justícia té mecanismes per afrontar això, que passa que són solucions que vindran dintre de 10, 20 anys, quan aquestes persones
ja no hi seran,
ja no hi seran, en alguns casos.
Clar, jo crec que aquí es veu clarament la distinció aquella, a vegades difícil de fer, entre el que és legítim i el que és legal. Perquè és evident que si tu mires la lletra menuda de les preferents, ja ho deia, que no els retornarien els diners fins que fossin venudes. El que passa que qui de nosaltres llegeix la lletra menuda quan fa una pòlissa d'assegurança o quan fa una cosa d'aquest tipus?
O aquell avi que confia plenament en la directora del seu banc.
L'avi confia. I quan confia, subscriu aquestes preferents i, per tant, és legítim que vulgui que els hi reembolsi una altra vegada. I els altres, amb la lletra menuda, doncs estan fent el possible per retornar-los. Jo penso que l'acte que han fet potser és legal, no ho negaré, però és completament legítim. El que han fet els bancs i les caixes, vull dir.
Avui amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, compartim una tertúlia amb molts temes econòmics. Breument, si pot ser, optimisme ahir de Rajoy a Brussel·les en la reunió amb la Unió Europea, diu que no té intenció de reformar l'IVA de moment, sí que hi ha el tema de les pensions com una de les reformes pendents, i això després de conèixer les positives dades de l'atur, gairebé 100.000 aturats menys a Espanya i 15.000 a Catalunya.
Quina por em fa aquest senyor quan obre la boca, us ho prometo, eh? Quan diu una cosa
sobretot
que
quan
va
és
bé,
optimista,
dius, ja anem malament. No pujarem l'IVA, esperem un mes i veurem què ens està passant, no?
En tot cas, sí que sembla que hi ha signes d'esperança de cara a la gran recuperació econòmica, o allò que tots esperem. Després podem entrar en els matisos.
Clar, llavors em deien, lo de les xifres de l'atur, perquè també vaig sentir unes cròniques que deien, bé, xifres de l'atur perquè la gent s'ha desapuntat de les oficines de treball. Molts ja n'estan farts d'anar a fer cua. O sigui, les xifres de l'atur, a quina mesura hem agafat per xifrar aquestes xifres? O per tenir en compte aquestes xifres?
Ja que
s'ha ingressat més
en
la... Ah, clar, però això ho sabrem des de la Seguretat Social. Si la gent està cotitzant, és que ha baixat. Però no perquè tu t'hagis desapuntat de les llistes de l'atur. Llavors, aquí és una mica una petita trampa que no sabem on està realment, la veritat.
No, i aquí hi ha dos elements a tenir en compte. Un, sí, 100.000 persones, doncs mira, benvingudes siguin, però és una seixantena part de l'atur que hi ha. No penso que sigui un gran triomf reduir l'atur amb una seixantena part. I després, una altra qüestió que tampoc s'ha dit, que és la qüestió estacional. Sempre quan arriba aquest període de l'any es generen, per raons de turisme, moltes més feines que les que pot donar de ser l'hivern. Per tant, haurien de matisar una mica aquesta xifra, però en fi, tampoc conec en profunditat.
Sí, a mi de la notícia em sorprèn aquesta èmfasi amb la necessitat de lluitar contra la taxa d'atur juvenil, que em sembla extraordinari perquè és prioritari, però el que no veig mai són polítiques concretes. Exacte. Per fer-ho, perquè això ja fa dies que ho diuen. Sí. O sigui, i per altra banda, doncs, les notícies que hi ha són doncs, en la línia doncs, de... S'han augmentat les taxes universitàries, de posar traves, diguéssim, a el que és la formació, tot el que és la inversió en I+D, etcètera, etcètera. Per tant, jo, el senyor Rajoy, em sembla que és extraordinari per lo que aguanta, perquè, vull dir, aguanta. Però... I a nivell europeu també, on estan aquestes mesures concretes?
No les hem vist per enlloc,
No les hem vist.
El govern ha fet coses, ha retallat, ha fet austeritat.
Ah, sí, però no ha fet, no ha construït,
ha construït.
Ni ha donat facilitat realment perquè es pugui construir. És que tu parla amb qualsevol empresari.
Bé, doncs,
la gent està desesperada. La gent està desesperada.
El malestar social és evident i avui volíem preguntar a Arcadi Oliveres com va el moviment processconstituent.cat que vostè mateix amb Teresa Forcades té en marxa des de fa unes quantes setmanes.
Bé, de moment estem ben satisfets. Ara tenim dues coses entre mans. Una, la presentació pública del projecte a pobles, comarques i ciutats. I això realment funciona molt bé. A cada poble on va, especialment si va la Teresa, que és un fenomen mediàtic important...
L'altre dia a Tarragona va omplir un teatre.
Acaba emplenant doncs, molts això, espais, i sempre penso que a Tarragona van haver d'anar successivament d'un lloc a l'altre, cada vegada que hi havia, no hi cabien, en buscaven un altre més. Bé, això va bé, però també es pot anar doncs, a altres llocs. La setmana passada vaig a ser un lloc tan impressionant com Espinelves a presentar-lo.
Perquè hi ha la Fira de la Veig.
Has d'anar d'un lloc gran a un lloc petit, i aquest tema, doncs, va molt bé perquè reps moltes adhesions, molta gent que ho veu, quedes alimentat, diguem-ne, espiritualment de cada visita. I, per altra banda, encara que això es veu menys, també estem fent el que podríem dir un treball intern d'organització. Vàrem anar molt de pressa al començament, però cal crear comissions de premsa, cal crear comissions internes de funcionament, doncs, i que sigui financer, cal crear comissions d'organització d'actes, i ara n'estem creant una que em penso que és important, que és el que en diem comissió de contingut, perquè el nostre discurs polític es basa en un full i mig, que la gent coneix, però un full i mig no és suficient.
Cal vestir-lo més.
Cal vestir-lo, per tant, ara, i per tant, aquest treball intern es veu menys, que també l'estem fent, i després aquest de presència a fora, magnífic. I una altra cosa que també m'ha semblat interessant i que és una aportació, em toca, ja ho sabeu, per altres raons, no per aquest procés, anar bastant fent xerrades per les Espanyes. I en més d'un i més de dos llocs m'han dit que, mira, diu, aquest procés ens agrada. Al marge del tema de la independència, no, que això cadascú ho sabrà com vulgui, però la unificació de forces d'oposició, la voluntat de crear una candidatura electoral única, etc., és quelcom que ens atrau i no descartem la possibilitat de fer-ho. Això m'ho han dit a Andalusia, m'ho han dit a Astúries, m'ho han dit a València, m'ho han dit al País Basc, i penso que cap més de moment. Però,
vaja, aquest model procés constituent, model, doncs, sí. es pot exportar a altres llocs. Segons la web, ara mateix hi ha gairebé 40.000 adhesions, 38.300. S'acosta a les 40.000, vaja, encara no arriben. Però, en tot cas, és una cosa que va més. I a nivell d'estructura interna, senyor Arcadi Oliveres, es va fent aquesta estructura?
I tant,
és viable?
Estem generant comissions de treball, inclús aprofito per invitar
hi ha gent implicada,
aquells
no?
que volen l'encat, i allà veuran si es volen senzillament adherir, si volen formar part d'algun grup de treball, si volen fer aportacions monetàries, que també s'aprecien, i en quina manera volen ser responsables en els seus pobles, en les seves localitats, de la feina que cal fer. La cosa està en marxa i l'estiu serà un moment propici per continuar-ho.
I dic això de les persones implicades perquè tenim en compte que tant vostè com Teresa Forcades han dit que no volen ser candidats o que no pensen ser candidats en unes eleccions, haurà de ser un altre o uns altres.
Sí, però això és un tema posterior. Jo entenc que si el pla que tenim és el de les eleccions del 2016 per nomenar candidats i fer llistes, que ja ho respondrà tothom, això encara ens queda una mica de màgia. Bé, fem la feina sola i després...
Això si no es convoquen eleccions per demà passat.
Exacte, això seria el problema.
Sí, jo anava només a fer un comentari i venc molt ràpid. Arcadi, has dit una cosa que sí que m'ha deixat així, no, ganes de preguntar-te. Lo de les aportacions monetàries, com ho controleu? Perquè, clar, depèn de qui te les faci, com controles qui et fa les aportacions
monetàries? De moment, tothom ens envia, perquè la caixa no. Dos bancs, sí. Ens envia,
la banca ètica, eh?
Ens envia, doncs, a l'extracte dient el senyor fulanita de dalt.
Però clar, això són personals...
Juguen al voltant de 10 euros per càpita, no tenim allò. Finançaments...
Clar, perquè pensava, ostres, quina trampa, també et pots quedar enganxat, depèn de qui et fa...
De vegades hi ha regals enverinats.
Quan és alguna aportació gran, ens la mirem. En general, són de 10, 15, 20 euros.
Home, amb tot el que has dit del finançament dels partits, s'ha de vigilar molt.
I certament ho mirarem, però ja et dic, com que són tan petitonetes, home, potser sí que el senyor que són de 10 euros...
Home...
És difícil, és difícil.
Bé, doncs avui hem comentat en els últims minuts de la tertúlia com aquest procés constituent, aprofitant la presència d'Arcadi Oliveres, i tenint en compte que feia unes quantes setmanes que no li preguntàvem, només una curiositat entre la gent que s'està implicant i algun polític, ens ho pot dir això, algun membre d'algun partit polític?
No, actual. Entre gent implicada, més de partit polític, no, hi ha gent
independent,
ja
políticament.
Coneguda. Aquesta setmana, per exemple, hem tingut una aportació que em sembla que és molt interessant, en Tortell Poltrona, que és
molt bé.
També doncs, en Vicenç Navarro, aquest professor de la UPF que ens informa tots sobre els temes de pensions i coses així, també és una altra lesió. Tenim gent d'aquesta mena, sí. Ara, polítics, no. En tot cas, polítics locals, sí, però... Bueno,
no dels que surten a...
Tampoc, és que tampoc ho hem demanat, tampoc ho hem demanat.
No, no, esclar.
Apareixerà el que sigui.
Gràcies, Arcadi Oliveres. També gràcies, Jaume Castro i Francina Alsina. Volen comentar alguna última cosa per acabar? Ja avui hem parlat molt de temes econòmics i socials i hem conegut una mica més sobre processconstituent.cat, aquest moviment, aquesta plataforma de protesta i de transformació social que promouen Arcadi Oliveres i Teresa Forcades. Gràcies a tots tres. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Adéu. Bon dia.
Passen ja gairebé 3 minuts de les 9, ara els titulars amb Gerard Carrión, després plusvàlua del primer cafè. Avui parlarem de viatges amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. També després entrevistarem el responsable de comunicació de la Passió d'Esparreguera. Ens farà balanç de com ha anat la representació aquest any i tindrem nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Quedeu-vos amb nosaltres, això fins a les 10.
Hola, bon dia. Presó incondicional per l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, sota l'acusació d'haver comès diversos presumptes delictes en la compra del City National Bank de Miami, a Florida, l'abril del 2010. Blesa va ingressar al centre penitenciari de Soto del Real a les 11 de la nit. Recordem que l'expresident de Caja Madrid ja va ingressar en aquest centre el 16 de maig passat, però aquest cas va sortir en el cap de 24 hores després de pagar una fiança de 2 milions i mig d'euros. Ara, però, no hi ha fiança. El Fons Monetari Internacional ha admès errades notables en el disseny del primer pla multimilionari de rescat a Grècia. L'organisme reconeix que es van subestimar els efectes negatius de les polítiques d'austeritat. Atenes va rebre un primer paquet d'ajudes de la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu per valor de 110.000 milions d'euros. Segons els primers càlculs del fons, l'economia grega s'havia de contraure un 5,5% entre el 2009 i el 2012, però finalment va retrocedir un 17%. Pel que fa a la taxa d'atur, havia d'arribar al 15% i va ser del 25%. Un jove de 18 anys ha estat agredit brutalment aquesta nit a París i ha quedat en estat de mort cerebral. Segons la policia, que troba connotacions polítiques en l'atac, el jove Clément Méric, un militant d'extrema esquerra i estudiant de ciències polítiques, va ser apallissat per 3 caps rapats que tot seguit van fugir. Nova iniciativa a favor de la llengua catalana a la Franja de Ponent. La Diputació d'Osca aprovarà avui una moció que defensa que la llengua que es parla a la Franja és el català i no pas el lapao, com diu la nova llei de llengües aragonesa. La moció, que també demana la derogació d'aquesta norma, l'ha presentada el grup socialista que hi té majoria absoluta. I de la plana esportiva, el Barça Rigel s'ha classificat per la final de la Lliga Endesa de bàsquet després de guanyar el Gran Canària, també el tercer partit de la sèrie, per 62-84. D'aquesta manera, l'equip blaugrana i el Real Madrid començaran l'enfrontament pel títol ja des de diumenge a partir de 1:15 del migdia.
La llengua és vehicle de les experiències i de les conquestes civils d'un poble. En un cert sentit, és la manifestació del seu esperit. Porta la marca del seu geni, dels seus sentiments, de les seves lluites, de les seves aspiracions. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A mi m'agrada poder triar entre més productes i preus que em permetin estalviar.
Jo busco qualitat, ofertes i estalvi. Estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor. Estalviar ara amb les millors ofertes.
I estalvien properes compres amb el 10% en alimentació, neteja, perfumeria i parafarmàcia.
Fins al 12 de juny, doble estalvi d'Hipercor.
Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a plusvàlua del primer cafè.
Les 9 i 8 minuts, comencem plusvàlua del primer cafè, l'estona que compartim amb tots vosaltres, amics oients, cada dijous, durant 20 minuts, parlant de consum. I avui volem parlar de viatges. Ja sabeu que tenim les línies obertes. Podeu trucar-nos al 93 409 27 72, 93 409 2772, perquè ens expliqueu allò que necessiteu saber o resoldre si teniu dubtes a l'hora de programar els vostres viatges. S'acosta l'estiu i per a moltes persones és un bon moment per desconnectar i fer un viatge. Sorgeixen dubtes, per exemple, si podem anul·lar el viatge combinat contractat o si l'agència de viatges pot modificar el preu d'un viatge que ens ha ofert. També ens plantegem si estem obligats a pagar a l'agència de viatges un dipòsit en el moment d'una reserva o si tenim dret a rebre un contracte. De tot això i de més coses parlarem durant els propers minuts. Ja sabeu, podeu dir la vostra, 93 409 27 72. Ens acompanya Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Bon dia, Carla.
Bon dia, Ignasi. Avui un tema alegre de cara a aquest període de vacances.
Alegre, però de vegades també font de dubtes i de preocupacions. Tenim amb nosaltres Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor Malià.
Hola, bon dia.
Primer de tot, quan tenim la possibilitat de viatjar i preparem un viatge amb aquella il·lusió, què hem de tenir en compte abans de contractar-lo, aquest viatge?
Bé, doncs hem de tenir en compte unes quantes cosetes que intentarem explicar molt breument. En primer lloc, tenim dret a una informació veraç. Això vol dir que moltes vegades anem o fem un viatge a trets per una publicitat que podem haver vist amb algun a la premsa o en qualsevol altre lloc o amb un fulletó publicitari. I, per tant, aquesta publicitat que hem vist, recordem, com sempre diem també, que la publicitat és vinculant, l'hem de conservar. Perquè si acabem contractant aquell viatge, tota aquella publicitat després s'haurà de garantir, que es fa allò que s'ha dit, no? També és convenient, una altra recomanació, que ens adrecem a una agència de viatges que disposi del número d'identificació que atorga l'administració. Recordem que les agències de viatges aquí a Catalunya, bueno, en principi a totes les comunitats, però aquí a Catalunya tenim un registre que controla la Direcció General de Turisme i podem consultar directament la llista d'aquestes agències que hi estan incloses a la pàgina web del Departament d'Empresa i Ocupació a través de la web de la Generalitat, www.gencat.cat. Recordar també una altra qüestió. Tot això que estem dient, en el cas d'una agència que operi a través d'internet, és a dir, mitjançant una pàgina web, cosa cada cop més freqüent, doncs també s'ha de garantir que tota aquesta informació estigui en la pàgina web. Una recomanació, no quedar-nos en la primera, un altre consell, diguem, no quedar-nos en la primera oferta, és a dir, mirar diferents ofertes que hi poden haver de diferents agències o diferents possibilitats que podem tenir d'organitzar el mateix viatge o d'anar al lloc on volem anar, doncs, de vacances. Assegurar-nos també molt bé de tot el que està inclòs en el preu que s'inclou en aquesta oferta, perquè aquí també és una altra de les fonts, diguem, que generen dubtes i, a vegades, a posteriori, problemes, no? Perquè ens pensem que hi havia determinats serveis inclosos i després, al final, resulta que no era així. Per tant, informar-nos-en bé.
Això acostuma a passar. Al principi sembla tot molt bonic i després, quan un es va trobant amb les situacions, tot es va complicant.
I això, per això diem que és important també, com hem dit al començament, el tema de la publicitat. Hem de parar, doncs, especial atenció al tema de publicitat. També, i molt relacionat amb això, amb el tema de les excursions o visites facultatives, és a dir, si contractem un viatge, un paquet, doncs que pot incloure doncs diversos desplaçaments, és a dir, no anar només en un lloc físic fix. I no moure's, sinó de diversos desplaçaments o uns itineraris, etc. També hem de informar-nos molt bé de tots els desplaçaments, excursions, visites que estiguin incloses o no, si són facultatives o no, etc. No?
Que quedi tot ben clar des del principi, això en definitiva.
Mateix, això mateix. També, bueno, en general, llegir-nos totes les condicions del contracte, perquè estarem fent un contracte, això sempre ho diem des de Consum en qualsevol àmbit, i en aquest cas és també així. Una altra qüestió que a vegades també genera algun problema, el tema de la categoria dels hotels, que a vegades aquí també poden haver-hi o bé confusions o també, per altra banda, poden haver-hi alguns enganys, no? Que ens diuen, doncs, l'allotjament es farà en un hotel de no sé quina categoria i amb no sé quants serveis, no? Després anem en aquell hotel i resulta que no té res de tot allò,
que
és molt inferior.
A vegades.
Exacte. I, per tant, doncs, això és una qüestió també a informar-se en... Bé, i qüestions ja més, diguem, de tipus pràctic, doncs informar-nos del país on anem, de, per exemple, doncs, la meteorologia, la moneda, en fi, a vegades també hi ha països doncs, en què es requereixen unes condicions o s'ha de fer fins i tot el tema doncs, d'anar a països tropicals, no? que s'han de fer, en alguns casos, doncs, ens haurem de posar alguna vacuna o alguna cosa d'aquestes. És a dir, tot això, informacions que siguin útils de cara al viatge que haguem de fer, doncs, informar-nos en bé.
Recordeu, amics oients, que teniu les línies obertes. Novament us ho avisem, el 93-409-2772, 93-409-2772. Avui, si voleu comentar-nos alguna cosa sobre viatges que ens pugui enriquir o teniu algun dubte que us puguin resoldre des de l'Agència Catalana del Consum, teniu aquesta línia oberta, repetim, 93-409-2772. Bé, hi ha altres qüestions, senyor Albert Malià, com els visats, l'assistència sanitària, les dades de contacte de les ambaixades quan anem a un país estranger. Alguns consells més sobre aquests temes?
Bé, tema del visat, evidentment. Hi ha molts països, per exemple, dintre de la Unió Europea podem anar simplement amb el document d'identitat, però molts altres països necessitarem el passaport i en molts o en bastants altres països necessitarem, a més, un visat. I tot això, doncs, lògicament, també ens haurem d'informar. El tema de l'assistència sanitària és una qüestió important. Ens hem d'informar quines són les condicions doncs, amb les quals podrem rebre assistència en el cas de que tinguem qualsevol problema en el país on estem. Aquí també hi ha el tema de les assegurances que podem contractar addicionalment en el marc del contracte que fem per fer aquest viatge, o bé doncs, informar-nos si és que ja està inclosa, no?, l'assistència sanitària en el viatge que estem contractant. També és veritat que hi ha molts països amb els quals doncs, Espanya té convenis i podem rebre l'assistència doncs, amb la targeta sanitària que tenim aquí. També és una altra de les qüestions que ens anem d'informar. Una recomanació important en aquest sentit, també, per qualsevol problema que puguem tenir, informar-nos del telèfon i l'adreça de l'ambaixada o del consulat del nostre país allà on anem, i també sempre portar al damunt el telèfon de l'agència de viatges o del representant en el país on anem.
I parlàvem al principi del tema dels visats, passaport o document d'identitat, tenint en compte que hi ha alguns països que han de tenir mínim 6 mesos abans de ser caducats.
Efectivament, és a dir, hi ha alguns països en què aquests documents han de tenir una vigència mínima, no, o sigui, no els podem treure doncs, amb una antelació molt, molt curta. Tot això, evidentment, ens haurem d'informar bé.
Tenim una trucada des de Barcelona, ens truca Maria Rosa. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, la meva pregunta és que jo me'n vaig a l'Àfrica i volia saber això de la targeta sanitària. Tinc algun segur allà per si tinc alguna picada o... algun insecte o qualsevol bestiesa.
Amb la targeta, a quin país concretament viatja?
A Kènia.
A Kènia. Doncs moltes gràcies, ens podrà escoltar a través de la ràdio.
Perdó, perdó, sí. Ignasi, digue-li quines vacunes, a part de la malària, per favor.
Ja l'escolta ell i, en tot cas...
La malària i què més, que no en tinc ni idea.
Doncs moltes gràcies, a través de la ràdio pot escoltar gràcies, la nostra
Ignasi,
resposta.
Miranda.
Bon dia, adeu-siau, Maria Rosa, bon dia. Bé, doncs aquesta trucada, doble pregunta, d'una banda el tema...
No, l'assistència.
A veure... L'assistència sanitària, perdó.
Sí, clar, això el que ha de fer és primer... informar-se'n bé, en, si és que ho fa a través d'una agència de viatges, informar-se, doncs, en el marc d'aquest contracte que estigui fent amb aquesta agència, si és que estem parlant d'un viatge combinat, quina és, què és el que està inclòs en aquest contracte pel que fa a l'assistència. Però jo el que també li recomanaria, doncs, per la, en relació a l'altra pregunta que ha fet, que nosaltres això... És, No li podem concretar quines són les vacunes que pot necessitar, però el millor seria que s'assessorés a Salut, al Departament de Salut, que ara no li podria dir exactament, però crec que hi ha doncs, una unitat que també es dedica i informa sobre el tema de malalties, doncs... O problemes que hi poden haver doncs, en determinats països, que són bàsicament països tropicals, no? Que suposo que és del que es tracta. Però jo trucaria al Departament de Salut, explicaria això, el país en què vaig, i probablement li podran informar tant del tema de la vacuna o vacunes que necessita, com també el tema de l'assistència que pot tenir o com pot obtenir doncs, algun tipus de targeta que li pugui ser vàlida per rebre assistència allà.
El telèfon d'informació de la Generalitat...
Trucant 012, al 012, li poden canalitzar la seva petició. Sí.
Ens comenta el nostre company Toni Huguet que a les Drassanes hi ha un centre internacional de vacunacions, allà és on saben
exacte,
a quin
Drassana,
país
sí.
I què es necessita segons el país.
Exactament, probablement l'adreçaran allà.
Sí, a Kènia fàcilment necessitarà doncs, almenys una o dues vacunes per anar-hi o més.
Sí.
Moltes vegades a Kènia s'hi va per fer els safaris o aviat viatges de plaer o viatges turístics,
sí,
també.
Sí, probablement, vaja, no ho conec jo en detall, però Kènia sembla que deu ser potser dels països en què potser estan en millors condicions comparativament amb altres països d'aquella zona, no?, o de l'Àfrica.
Avui amb Albert Melià, sots director de l'Agència Catalana del Consum, parlem de viatges, el plusvàlua del primer cafè. Encara podeu trucar, amics oients, teniu uns quants minuts per dir la vostra a través del telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Us animem a contactar amb nosaltres.
Senyor Melià, vostè ens comentava que sobretot ens guardem tota la documentació relacionada amb el viatge, imagino que per escrit, perquè sigui més fidedigna. I també ens recomana contractar, per exemple, en el cas de la Maria Rosa, una assegurança que d'alguna manera ens pugui cobrir alguns contratemps.
Sí, sí, bé, les dues coses. Evidentment, no és que sigui recomanable que ho tinguem per escrit, sinó que, a més, és un dret que tenim i ens han de lliurar aquesta informació relativa al contracte per escrit. I aquesta informació que ens han de donar per escrit, com a mínim, ha d'incloure els horaris, les escales i els enllaços, i també la categoria o la classe contractada en el mitjà de transport que ens desplacem. El nom, l'adreça i el número de telèfon de la representació local de la gent de l'organitzador del viatge en el país o països als quals anem. Per als viatges i les estades de menors, la informació que permeti establir un contacte directe amb el responsable in situ de l'estança. I el tema aquest que heu comentat de la contracte d'assegurança. Ens han d'informar sobre la subscripció, que serà, no és obligatòria, és facultativa, un contracte d'assegurança que cobreixi les despeses de cancel·lació que hi pugui haver, o d'un contracte d'assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d'accident o malaltia. Com heu dit, és molt recomanable que el subscrivim.
És que no ens agrada pensar en aquestes coses abans de viatjar, perquè
no.
Estem pensant en les vacances, en descansar, en passar un temps bo, però poden sorgir
problemes i, de fet, doncs, ens assegurem moltes altres coses, no? Tenim contractes d'assegurances, doncs, per moltes altres coses i, per tant, doncs tampoc és tan estrany que també tinguem una assegurança o contratem una assegurança per això.
No ens plantegem allò, i si ens passa alguna cosa. Bé, ara hem buscat la informació, gràcies, Carla, sobre el Centre Internacional de Vacunació, és concretament les unitats de salut internacional de l'Institut Català de la Salut.
Això mateix.
El Centre d'Atenció Primària Drassanes, allà és on es troba aquest centre de vacunació, Avinguda de les Drassanes 1721 de Barcelona. Hi ha el telèfon per als qui s'hi vulguin adreçar amb cita prèvia, 93 326 89 01 93 326 89 01, a part de la informació que evidentment sempre podem trobar al 012 o al web consum.cat.
No, probablement al 012
derivat
directament aquí, o sigui que...
Molt bé.
Senyor Malià, quin import ens pot demanar l'agència de viatges per concepte de dipòsit en el moment de fer la reserva del viatge? Que això també és un tema, a vegades, problemàtic.
Està regulat? Tenen dret a fer-ho, ells?
Sí, a veure, en principi el que diu la regulació d'aquest tema és que les agències ens poden demanar fins a un màxim del 40% de l'import total, llevat que hi hagi unes condicions específiques per part del proveïdor. Tinguem en compte aquí que estem parlant de que estem contractant. En principi, l'agència de viatges és un intermediari que el que ens fa és facilitar-nos tota una sèrie de serveis que en realitat el presta un tercer. És a dir, l'agència de viatges no és qui fa el viatge, no és qui, diguem, qui té l'allotjament, perquè tot això ho contracta amb un tercer o tercers. I llavors ens poden demanar el 40%, llevat que el proveïdor o proveïdors imposin el pagament anticipat, contra el qual, evidentment, ens han de donar un rebut o un document justificatiu amb totes les quantitats i els conceptes. Evidentment, si hem donat qualsevol quantitat avançada, doncs aquesta quantitat ens l'hauran de restar quan paguem l'import final. Si de cas, bueno, recordar també en relació amb això, dues coses. Les agències de viatges tenen l'obligació també per llei de tenir constituïda una fiança, que precisament va en bona part destinada a això, a garantir que les quantitats que es puguin haver dipositat, doncs,
si després hi ha un problema, se'ns torni.
Es puguin reingressar. I recordar també, com hem fet en altres ocasions aquí, que el codi de consum, que és la norma que tenim aquí a Catalunya en aquest àmbit, obliga a garantir les quantitats que els consumidors haguem pagat per endavant, sempre i quan aquestes quantitats siguin superiors a 100 euros i siguin o superin el 25% del cost total del servei que estem contractant.
I, senyor Albert Malià, quan contractem un viatge combinat, hem de formalitzar per escrit aquest contracte? Què ha d'incloure aquest contracte? En tenim dret?
Sí. Tenim dret a formalitzar aquest contracte i que ens el donin, doncs, per escrit. Com també hem recordat, aquest contracte ha d'incloure, evidentment, la destinació o destinacions, en el cas que hi hagi més d'una, els mitjans, les característiques, les categories del transport a utilitzar, si el viatge inclou allotjament, la situació i la categoria turística i les característiques principals segons la normativa de l'Estat, i aquí hi ha el tema aquest que dèiem de la categoria, és a dir, si la categoria superior en el país que anem no és la mateixa que aquí, doncs ens han d'especificar què vol dir categoria
superior.
Llegir-nos
bé tota la lletra.
Això mateix. A l'itinerari, també hem comentat abans que ha d'incloure les visites, excursions i tots els altres serveis que estiguin inclosos en el preu total, el nom i la direcció dels agents de viatges que participin doncs en tot aquest viatge, evidentment el preu, així com una indicació de possibles revisions de preu, o sigui, revisions de preu, amb unes condicions que, si de cas, potser després podem comentar, calendari i modalitats de pagament, i advertiment al consumidor de l'obligació de comunicar amb la major brevetat al prestador o per escrit o per qualsevol altre mitjà tot incompliment en l'execució del contracte que s'hagi comprovat doncs durant tot el viatge, durant la durada del viatge.
Senyor Malià, el temps és implacable, però encara en dos minuts, sí, un parell de qüestions més ràpidament. D'una banda, la modificació del preu del viatge i també de l'itinerari contractat per part de l'agència. Què passa en aquest cas? Pot fer-ho? Pot modificar el preu?
En principi no es poden revisar, llevat que sí s'hagi previst la possibilitat de que puguin ser revisats a l'alta o a la baixa i s'hagin definit prèviament com es faran els càlculs d'aquestes revisions. En principi els motius poden ser pel cost del transport, i aquí estaríem parlant dels carburants, i tots sabem que els carburants, les oscil·lacions que hi ha en els preus dels carburants, taxes o impostos, i aquí tenim un cas molt recent que crec que també l'hem tractat aquí, que són si el Ministeri de Foment doncs, augmenta les taxes aeroportuàries en un moment donat, doncs això també condiciona pot condicionar doncs, el preu de viatges ja contractats. O bé el tipus de canvi del preu del diner del lloc on anem. Recordem també que aquestes revisions es poden fer només fins a 20 dies abans de la data prevista pel viatge. I si passats és... aquests 20 dies, encara que sigui amb els supòsits que hem comentat, no es pot fer aquesta revisió.
I tenim dret a protestar o a mantenir el preu antic en el cas que no compleixi?
Si s'ha fet aquesta previsió amb els conceptes que hem dit i de la forma que hem dit, en principi la revisió seria, diguem, lícita. Si no es fa d'aquesta manera, no seria lícita i, per tant, podríem, evidentment, reclamar.
En el cas que fóssim nosaltres qui volem anul·lar el viatge per qualsevol... Sí. Perquè canviem d'opinió, però també perquè puguem estar malalts, sí, perquè puguem tenir circumstàncies alienes,
o
familiars...
O hagin de reduir els dies per un problema o per una situació inesperada.
Bé, aquí, què podem fer?
Com sempre diem, evidentment, tenim dret a desistir doncs, del contracte, però... segons quins casos, doncs haurem d'abonar algunes quantitats. En primer lloc, haurem d'abonar les despeses de gestió i anul·lació que ens justifiquin, despeses que hagi comportat aquest tràmit. I en el cas dels viatges combinats, haurem de pagar també una penalització que serà el 5% de l'import total del viatge si el desistiment es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d'antelació a la data. Haurem de pagar el 15% entre els dies 3 i 10 i del 25% dins les 48 hores anteriors a la sortida.
Si tenim alguna reclamació, recordem que les agències han de tenir un full de reclamació a disposició nostra i que si tinguéssim algun problema, consum.cat, 3w.consum.cat.
Evidentment, i que en cas que presentem la reclamació ens han de donar una resposta en el termini màxim d'un mes.
Gràcies, senyor Albert Malià. Sots director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins un altre, i si fa un viatge a l'estiu, que vagi bé.
Molt bé, igualment per tots per vosaltres i per als nostres oients.
Adéu-siau. I, Carla, ens acomiadem recordant que aquest vespre a les 8, Plusvàlua fidel a la seva cita a Ràdio Estel. De què parlareu?
Exacte, avui parlarem d'un tema social, més social que cada setmana. Parlarem d'entitats socials i culturals i com estan enfrontant la crisi. Tindrem amb nosaltres la senyora Lluïsa Salades, presidenta de la Fundació La Roda, i a la senyora Anna Corbella, directora de la Fundació La Roda.
Precisament, Lluïsa Salades va ser en el nostre programa divendres parlant de la tamborinada, aquesta festa
exacte,
anual que fan,
que
vam fer diumenge passat.
Doncs sí, sí. Les tindrem avui per parlar-ne'n també.
Segur que serà molt interessant el que puguin dir des d'un punt de vista de gestió social i econòmica de recursos, d'entitats que són un gran capital social.
Exactament, exactament.
Gràcies, Carla. Bon programa i fins d'aquí 7 dies.
Gràcies, Ignasi.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
He quedat amb les noies. Vols venir?
Què heu de fer?
Anirem a treure partit a l'estiu fantàstic del Corte Inglés. Tenen uns vestits molt frescos per aquest estiu per només 19,95 euros.
Només 19,95 euros?
I són una cucada, de diversos colors, amb detalls a l'esquena. Segur que ens en portem un cadascuna.
Doncs m'hi apunto.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
Passen 3 minuts de 2:15. Les nostres línies continuen obertes, però en aquest cas per si voleu entrar en el sorteig del llibre que regalem avui. El llibre es titula El meu avi, el nostre avi, un llibre de José Luis Blázquez, on es parla de música de casa nostra. És una biografia del mestre Ortega Monasterio, autor de l'Havanera, El meu avi, entre d'altres. El meu avi, el nostre avi, aquest llibre que us oferim, que us regalem, editat per La Cuca de Llum, llibre de Blázquez, El meu avi, el nostre avi. Si ens truqueu al 93-409-2772, entrareu en el sorteig. 93-409-2772.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Pregunta-li. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milià Mestre, que és empresari, també periodista i exdiputat. Senyor Milià Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Estem veient estos dies que els esdeveniments són contradictoris i suposo que això desconcerta molt a la gent. Aquesta setmana, per exemple, ha hagut la gran notícia, i evidentment n'hi ha que reconèixer que és una gran notícia en sentit enormement favorable, el trobar-se amb la circumstància de que tenim un decreixement de l'atur. És a dir, s'ha frenat l'atur. S'ha frenat l'atur i s'ha recuperat espai. És a dir, s'han registrat 98.965 persones que han deixat l'atur i han passat al món laboral, per tant, al mercat actiu. Jo crec que això és una primera dada de meritòria reflexió. No hi ha que tocar les campanes del vol. Precisament no és moment de tocar gaires campanes, perquè malauradament les notícies sempre venen a contrapunt. No dic a contracorrent, que també, sinó a contrapunt. I aquest contrapunt vol dir que nosaltres podem tenir eufòries o optimismes moderats durant un moment determinat, però no d'una forma estructural i permanent. Si parlem d'aquesta xifra i el que això significa, la desestacionalització de l'atur, el comportament del paro de l'atur registrat, ha sigut el millor que en els anys precedents ha pogut produir. Per tant, ha registrat una caiguda de desestacionalització de 265 persones. A partir del maig del 2012, aquesta tassa interanual s'ha reduït ja quasi en 9 punts. Aquesta és una variable interessant. Respecte a la joventut, estem trobant que alguna cosa ha pogut millorar. Els últims 12 mesos s'han pogut disminuir l'increment d'aturats joves entre 2.317 persones. Algú em dirà, i els que han marxat? És aquí la qüestió. Hi ha molta joventut que ha hagut de marxar fora de casa, Déu sap si tornarà, a països a vegades tan estranys com Austràlia a treballar, o Argentina, o Mèxic, o Alemanya. Això és un fet trist perquè és la disminució, la pèrdua de capital humà. I el capital humà, no ens enganyem, és la base del creixement. La formació i la cultura dona les bases econòmiques per al desenvolupament i del creixement. I enmig d'aquesta circumstància apareix en Barcelona el ministre Montoro, aquesta mateixa setmana, el passat dilluns a la Junta de Foment, a la Junta General de Foment, i s'expressa en formes a vegades un tant sorprenents. Montoro va vendre molt d'optimisme, molt, tant d'optimisme que aquest comentarista que es parla li va demanar la paraula al col·loqui i li va dir directament que era tant l'optimisme que havia manifestat de que jo entonava el magnificat anima mea domine, perquè realment era un gran dia si fos així. El problema és quan un condiciona si fos així. Perquè no té gaire lògica que al mes d'abril mos ablairen a tots amb unes notícies pessimistes, tremendistes, respecte al nostre immediat futur. I que dos mesos després el ministre Montoro vulgui fer-nos creure que això va a missa i tot això té una projecció prospectiva molt positiva. Molt positiva en algunes dades com aquesta que acabo de significar. I en aquest mig d'aquest clar i obscur, el senyor Montoro va deixar caure algunes perles significatives, com per exemple que Catalunya podrà tindre un dèficit discriminat, favorable, asimètric, però no mai passarà del 2%. Naturalment, això ja sé que no canta bé a les oïdes de la Generalitat. Però també hem de tenir present una cosa, eh? La Generalitat també s'ha de plantejar molt seriosament en ser molt rigorosa en l'administració pública, molt controladora de les despeses i que s'eviten a vegades obres que són desorbitades o desviaments que són inadequats, com per exemple el que acaba d'aparèixer ahir en certes notícies respecte a l'obra de l'Hospital de Sant Pau, on hi ha un desviament sobre el pressupost de 38,7 milions de pessetes d'euros. I saben el que vol dir això? 6.000 milions de pessetes. Com és possible això? Algú haurà de contestar. Per tant, què dic? És molt bo que hi hagi notícies bones, és molt bo que se puguin contrapunts per no pujar l'eufòria, és molt bo que les perspectives que vinguin apunten, com el turisme i altres sectors, a certes millores, però no deixem mai de tenir peus a terra i de saber que si no administrem bé nosaltres a casa nostra aquestes dades d'esperança faran fallida. Bon dia.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'apunt d'actualitat, ara mateix.
La Passió d'Esparreguera, com totes les representacions de la Passió que hi ha hagut a Catalunya aquesta temporada, ja és història. Avui volem fer balanç perquè, tenint en compte la gran quantitat d'oients que ens han demanat les invitacions, amb dinar inclòs, que oferíem, i també l'agraïment que ens han transmès, nosaltres avui volem sumar-nos a aquest balanç, a aquest estat de la qüestió, amb el director de comunicació de la Passió d'Esparreguera, que ens escolta ja en directe, és el senyor Francesc Alert. Senyor Alert, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Primer de tot, li volem transmetre l'agraïment d'aquests oients que han tingut entrades gratuïtes, que van entrar en els sortejos que vam anar fent per a les diferents representacions de la Passió. Segur que no van quedar defraudats. Quin balanç fa?
Molt bo. L'agraïment és per part nostra, doncs, a totes aquestes persones que han vingut. Nosaltres el que procurem és cuidar-los al màxim quan venen aquí a Esparreguera. I bé, crec que això ho hem aconseguit i les perspectives de lo que ha sigut la temporada, doncs, han sigut molt bones donada la situació actual que ens trobem, i han tingut un any bo, realment bo.
Les representacions han estat a l'alçada de qualitat dels últims anys, amb els efectes, la música en directe, amb orquestra i veu, tot el que són els moviments dels actors, els efectes especials, els decorats.
Sí, sí, tot ha funcionat perfectament des del primer dia, fantàstic, i realment estem, doncs, tota la gent d'Esparreguera i tot a l'àmbit de la Passió, doncs, molt, molt contents amb el treball que s'ha portat a terme i sobretot, doncs, amb la satisfacció del públic, que és nosaltres, doncs, l'agraïment que al cap i a la fi, doncs, en traiem.
destacaria alguna novetat, alguna peculiaritat d'aquest any pel que fa a algun actor de personatge important, del sí, qual normalment n'hi ha dos?
Sí, aquest any, doncs, hi ha hagut, ja fa uns anys que s'està renovant, doncs, molts aspectes en quant a papers també, en quant a vestuari, reajustant algunes escenografies, buscant doncs, alguns tipus d'efecte doncs, especials doncs, més impactants, i en aquest sentit doncs, ha continuat aquest treball, però bé, hi ha hagut un paper doncs, que el de Jesús, precisament, el fet que aquest any el David Puente, i portava un any treballant-hi, i realment doncs, fantàstic, ha funcionat molt bé el David, i bé, tenim aquest Jesús doncs, almenys per 10 anys més.
Doncs que sigui així, perquè efectivament Jesús és un dels personatges que cal renovar periòdicament perquè la gent
exacte.
Es fa gran.
Exacte.
El temps passa exacte. Per tothom. Doncs...
Exacte. Aquí són aquests personatges doncs, bueno, que també tenen doncs, un límit d'edat i ja s'agafen, doncs, bueno, David té 27 anys, bé, doncs, bueno, 7-8 anys ben bons els pot donar, més és... té un físic molt agradable, dona molt bé el que és la imatge de Jesús.
Sí, a més, com que Jesús tenia entre 30 i 33 aproximadament en la vida pública, exacte. Ja és propera a l'edat de l'actor. Moltes gràcies
exacte.
Per haver-nos acompanyat aquests minuts. Moltes gràcies a Francesc Alert, director de comunicació de La Passió d'Esparreguera. En aquestes representacions tan arrelades a casa nostra, sempre hi ha aquest període doncs, com més de descans, però on no s'atura, de fet, l'activitat. I ara, fins al gener, doncs, segueixen les gestions i els preparatius fins que comencen els assajos. És així?
És així. Vull dir, justament que s'acaba el de maig, que és l'última representació, es fa la valoració i a partir d'aquí doncs, ja es treballa de cara a l'any vinent i bé, si no ho fas així és molt difícil de mantenir aquesta estructura i aquestes tradicions nostres i bé, lluitant-hi doncs, perquè també la pujada de l'IVA el 21% en el que és l'entrada, doncs, realment, doncs, també ens dificulta molt poder seguir tirant endavant i és un any, doncs, que s'ha de treballar encara més, doncs, per poder mantenir, doncs aquest espai tradicional, aquest espai, aquest patrimoni nostre mm-hmm. I amb això estem.
Doncs amb això estem i els millors desitjos des de Ràdio Estel per La Passió d'Esparreguera, que vagi molt bé, que es pugui mantenir i continuar amb les millores que estan en marxa a La Passió d'Esparreguera, que l'any vinent ens puguem retrobar. Gràcies, senyor Francesc Alert, director de comunicació de La Passió d'Esparreguera. Bon dia i una abraçada.
Una abraçada, bon dia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, en defensa de l'escola catalana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb la llet Hipercor sencera, desnatada o semidesnatada, a 77 cèntims el litre a la península.
En comprar dues caixes de 6 litres, regal d'una ampolla d'oli d'oliva verge.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació.
Acostuma't als nostres bons preus.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Comencem ara Nutrició i Salut. Com a preàmbul, us recordem que aquests dies us oferim 20 entrades dobles per al cinema, concretament per veure el documental Jo crec, un documental sobre la bellesa de la fe que ens convida a l'encontre personal amb Jesucrist. Teniu més informació en el web jocrec.net, però sobretot a www.radioestel.cat. A www.radioestel.cat, aquí és on heu d'entrar per donar-nos les vostres dades i entrar en el sorteig que farem la setmana vinent, perquè és dissabte 15 de juny a 11:45 del matí quan es fa aquesta representació, a la qual hi sou convidats si entreu a www.radioestel.cat. El documental Jo crec. I avui a Nutrició i Salut parlarem de fruites, concretament de prunes i préssecs, sobretot fruites molt estiuenques, i també de melons. Ens acompanya avui en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona Maria Josep Rosselló, experta en nutrició i dietètica. Bon dia, Maria Josep.
Molt bon dia a tots.
Celebrem tornar-la a tenir, encara que sigui esporàdicament, aquí a Barcelona. Sí. Després que aquesta temporada l'habitual és fer-ho a la Seu d'Urgell.
Exacte, exacte, sí, sí.
Molt bé.
I estem amb aquesta intenció de, bueno, de repassar totes les fruites que sobretot ara en aquesta època de l'any i tot l'estiu duraran, i com bueno, durant l'estiu ja no tindrem programa, pues aprofitem perquè puguin escollir, o que quan les mengin amb un coneixement de realment allò que estan prenent, a qui li convé més, a qui li convé menys, etc. Bé, ens faltaven aquestes dues fruites que tu has dit, no? Prunes i préssecs. Mm-hmm. Per completar, vam estar parlant de les cireres i la síndria, comparant aquella tan petita i tan... Sí. I de mida tan gran, no? Les dues vermelles. I avui parlem de dues fruites que són groguenques, en el fons, per dintre. Algunes prunes tenen, bueno, la pell molt vermella, altres la pell és verda, altres la pell fins i tot és groga, però l'interior té un color més comú, que és tirant al groguenc, no? Uh-huh. Fora d'algunes que tiren una mica més al verd, però realment el color que predomina és el groc. El préssec igualment, no? El préssec és una fruita per excel·lència de color groc, encara que també alguns tenen aquell color vermellós a l'exterior, no? I ja comencem a tenir aquestes fruites. Com sempre, passarà pues, com passarà amb les cireres. Molta gent comentava, són cares les cireres aquest any, perquè a sobre ha plogut molt i venen obertes. I bé, però ja veuran com d'aquí, aquesta setmana i la setmana vinent, segur que el preu de les cireres haurà baixat. Sí, perquè, sí. Clar, quan realment hi ha una collita important és quan el preu baixa. I més en fruites com són les cireres, que no es poden guardar. És una fruita que realment, com dèiem, no s'ha de deixar madura l'arbre i ha de ser allò collida i menjada i realment no té aquesta possibilitat de conservar-la molt de temps. Si la comparem amb una poma, no té res a veure. Bé, anem a aquestes dues d'avui, les prunes i els préssecs. Les prunes és una fruita que tothom li dona un valor laxant. És a dir, quan una persona pateix estrenyiment, acostuma a dir que bueno, pues ho soluciona menjant taronges o menjant kiwis o menjant prunes. Mm-hmm. I curiosament, començo per dir-los que les prunes no tenen una dosi de fibra molt alta. I per això recordava allò de les cireres. Les cireres estan amb 2 grams per cada 100 grams i les prunes només tenen 1 gram per cada 100 grams. Per tant, a vegades el poder laxant d'una fruita no depèn tant de la quantitat de fibra que té, que en realitat no tenen molta. Si parlem de la quantitat de fibra, per exemple, que tenen unes bledes, que estan en 4 o 5 grams per cada 100 grams, imagina't, és molt més, no? I a més és que mengem una quantitat molt important de verdures sense donar-nos compte, però una vegada l'has bullit, queda amb no res. En canvi, no et menges només 100 grams de bledes, és poquíssim, no és res, no? De manera que a vegades pot estranyar això, no? Com és possible que tenint no tanta fibra realment pugui laxar? I, de fet, a més d'una persona li passa això, no menja moltes prunes perquè li laxa. I és perquè realment a les fruites hi ha una quantitat de substàncies molt altes, molt espectacular. Algunes d'elles... es poden fins i tot extreure i es poden utilitzar a nivell de farmacologia. I aleshores tenen el que diem això, un efecte laxant. Un efecte perquè, a més, estimula la secreció de bilis. I això és el que provoca aquest efecte laxant tan important. Cosa que, per exemple, passa amb les taronges. D'aquí que algunes persones les taronges no les toleren gaire bé, o que si mengen molta taronja arriba un moment que tenen molèsties a nivell hepàtic perquè estimula tant la secreció de bilis, no?, que els pot molestar. Per tant, fixi's que hi ha coses que donarien la raó a la queixa d'alguna persona que diu, sí, a mi m'agrada molt el producte, però si prenc molt no em senta gaire bé. Mm-hmm. De manera que pot passar això. En canvi, la pruna és una fruita que al·lèrgies no provoca gaires, és molt ben tolerada. I es pot començar a introduir a l'alimentació dels nens molt aviat, fins i tot abans de l'any, però indiscutiblement a partir de l'any, i sí que pot ajudar molt a nens que pateixen problemes d'estrenyiment, que pateixen, hi ha més d'un nen que té aquest problema. Per tant, la podem aprofitar. Bé, podem començar a dir que aquest color groc que té en comú amb el préssec és degut a la dosi de carotens tan important que tenen, aquestes substàncies que ens beneficien tant a la pell i a les mucoses. Per tant, és molt bo que a ple estiu mengem molt d'aquestes substàncies perquè estarem fent aquest factor de protecció solar. O sigui que ens anirà molt bé.
Protecció natural amb la fruita.
Exacte. D'això es tracta, no? Perquè moltes vegades, i està molt bé, no?, que els nens, per exemple, els hi posem cremes de protecció solar i totes aquestes coses, però hi ha nens que tenen un to de pell excessivament blanc, no perquè ells ho siguin, que indiscutiblement ho poden ser, sinó perquè realment a la seva dieta no hi ha aquesta dosis de carotens, que es col·loca sota la pell i dona un coloret així com si estiguessin una mica morenets, no? En el primer any de vida se'ls dona, per exemple, moltes papilles amb pastanagues, etc. I quan ja es fan fent més grans, aquella quantitat de fruita i de verdura que menjaven ja no la mengen. Per tant, el nostre interès amb aquests programes parlant de la fruita de primer estiu és fer-los descobrir als nens aquestes fruites d'una manera molt important. També valorar que les persones més grans mengem d'aquestes fruites, no? Perquè són molt beneficioses per la nostra salut. Per tant, aprofitin també quan s'acabin les fruites, com dèiem, no? Albercocs, nespres, cideres, doncs tindrem prunes i préssecs tot l'estiu i la poden aprofitar moltíssim.
Doncs aquest valor pedagògic de la fruita també el reivindiquem avui. Amics oients, encara sou a temps, si voleu dir la vostra. Ja sabeu que sempre tenim les línies obertes en aquest espai de nutrició i salut. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, o bé a través del correu electrònic durant tota la setmana ens podeu fer arribar les vostres inquietuds al primercafè@radioestel.cat o bé al Facebook del programa del Primer Cafè. Bé, doncs la pruna recomanable per tothom, especialment si es
menys,
va restret.
Es passa sempre, Ignasi, que en aquesta vida no hi ha res absolutament bo.
Per tothom.
Sempre hi ha aquella cara i aquella creu de les coses.
Doncs quina és la creu de la pruna?
Val, pues és la dosis d'oxalats. Hi ha gent que pateix pedres d'oxalats. És bastant freqüent. És bastant freqüent en persones... diríem, les pedres de ronyó més freqüents són d'oxalats. I com a l'estiu també tenim tomàquets, dels quals ja parlarem un dia, que és l'època, i també es menja, per exemple, molt gazpacho i es mengen més amanides. Si a sobre mengem moltes prunes, aquelles persones que tenen tendència a fer pedres de ronyó d'oxalats, això pot aparèixer. I hi ha una incidència més alta a final d'estiu, degut a l'alimentació que s'ha fet, a que tampoc han begut gaire, i ja si volen fer-ho malament, aquests que tenen les pedres de ronyó, si a sobre mengen gelats de xocolata, que també ho fan, ja han fet el còctel perfecte per fer pedres d'oxalats. Val?
Sí, sí.
Per tant, cura, perquè això pot passar, no? Bé, però em falta per dir la dosis de calories que tenen aquestes fruites. Pues la pruna és menys calòrica que el préssec i a vegades sembla més dolça, pues no ho és. Està en 44 calories per cada 100 grams i té 10 grams de sucre, i en canvi el préssec està en unes 50-52 i està ja amb 12 grams de sucre. I tenen una altra, diríem, cosa en comú, que les dues fruites també les podem menjar assecades, és a dir, la pruna seca, del préssec també fem orellanes de préssec, i es fa molta conserva, es fa molta marmelada de pruna, es fa molta marmelada de préssec, es fa molt préssec amb almíbar, perquè realment, al ser una fruita de bon temps, la natura la dona amb una quantitat espectacular i aleshores pot fer tota aquesta... aquesta tema de fer-la conservar. Clar, quan la fruita s'asseca, aleshores es concentra moltíssim, i una pruna que està en 44 calories passa a 290, i una dosis de 10 grams passa a 70 grams de sucre per cada 100 grams. Per tant, està clar que és concentrada, però no mengem tanta quantitat quan la fruita és seca o quan la fruita és fresca.
Avui amb Maria Josep Rosselló parlem de prunes i préssecs. Encara alguna cosa més en un minut sobre el préssec?
Sí, el problema de l'al·lèrgia. El problema de l'al·lèrgia.
Hi ha molta gent que té al·lèrgia a la pell del préssec, sobretot.
Sí,
i el préssec
però també. Quan tenen al·lèrgia a la pell del préssec, tinguin cura, perquè molta gent comença a tenir al·lèrgia a la pell del préssec i acaba tenint al·lèrgia al préssec del tot. Per tant, si algú té al·lèrgia a la pell del préssec, que no el toquin, perquè si el toquen, una vegada pelat, que li pelin, que li preparin, no?
Sí.
Perquè si no, les al·lèrgies es van reforçant. No ens acostumem, al contrari, es reforça i pot arribar un moment que tingui al·lèrgia tota la fruita.
S'autoalimenten, vaja.
Exacte. No, l'organisme aprèn a defensar-se d'una manera exagerada i cada vegada ho fa més exagerat.
Doncs avui hem parlat d'aquestes fruites fredes ben estiuenques, que són la pruna i el préssec recomanables, com totes, dins d'una alimentació equilibrada. Gràcies, Maria Josep Rosselló, per haver-nos acompanyat avui des d'aquí, des de l'estudi 1 de Ràdio Estel a Barcelona.
Ens retrobarem la propera setmana, si Déu vol.
Fins dijous vinent, si Déu vol. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb un televisor Samsung LED de 42 polzades per 499 euros.
Pots pagar-lo en 12 quotes de 42 amb 33 euros al mes. Informa't de les condicions.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació en tots els articles Samsung.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui la guanyadora del llibre que us hem ofert, El meu avi i el nostre avi, és Maria Neus Salvador, de Sants, d'aquí al costat de Barcelona. Maria Neus Salvador, moltes felicitats. També us recordem que tenim en marxa la promoció de 20 entrades dobles per la setmana vinent, per el dia dissabte 15 de juny, al Cinema Comèdia de Barcelona, a 11:45 del matí, el documental Jo crec. L'únic que heu de fer per entrar en el sorteig és entrar en el web www.radioestel.cat. Us hem acompanyat el Toni Huguet, el Víctor García, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.